olla de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, acompanyats de l'alineació habitual en un cap de setmana, que de fet és l'últim abans que tornem a canviar de mes. Ja ens anem de peta el mes de juliol. Sembla mentida ja, eh? Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
Molt bé, molt content de...
d'anar avançant etapes.
D'anar avançant i que vagi passant, tu. És que ara estem en un moment ja que... vull que passi el temps com molt ràpid, no? I penses, ostres, no sé per què. Bueno, a veure si trobem una vacuna o alguna cosa d'aquestes, ja. Però vull que vagi passant el temps ràpid en comptes de viure'l. Però, en fi, intentarem viure...
Què tal, Clara Molins?
Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
També ens acompanya, com sempre, el Xavi Puig. Què tal, Puig? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
I ens acompanya també el Jordi Beltrán. Beltrán, bon dia.
Què tal, com anem? Per cert, es farà Sant Fermín aquest any o
no? No.
No.
Vale. Crec, vaja, ara m'agafes, però jo crec que estava cancel·lat ja, eh?
Ja, ja, ja.
Sí, no, no, un encierro mantenint la distància de seguretat seria bastant bo, no?
Sobretot, amb els toros, que mantinguessin la distància dels toros.
No, però, Goita, jo diria que respecte als animals hi ha menys risc, diguem-ne, no? Perquè el contagi entre persona i toro-persona... crec que no està ben del tot delimitada, per tant, bueno, hi hauria un cert marge. Igual es pot fer un encierro només de toros i una persona corrent.
Exacte, estaria bé, individual.
O al revés.
O al revés.
Els toros els tires primer i la gent darrere.
Això, una contrarrellotge, un tipus contrarrellotge de Sant Fermín. Ostres, és una idea, em sembla sensacional, eh?
No, no.
Va sortint cada 3 minuts un. I vinga, a veure qui ho fa més ràpid.
Home, hi ha una altra opció, que és, en cas de confinament estricte, deixar només els toros pel carrer i tothom tancat a casa. I que els toros vagin corrent i tal, i tothom en confinament permanent.
No, un grup reduït només de 10 persones, no?
Al ara, final, no? Que visquin
grups
juntes.
Grups de 10, no? Exacte.
Grups de 10 que visquin juntes. I ja està. O fas plataformes, no ho sé, uns a dalt, altres a baix, que hi hagi com carrils, no? O sigui, no ho sé, ja s'ha... S'han de buscar opcions. S'han de buscar opcions.
Bueno, no, i Televisió Espanyola també les ha de buscar, perquè em sembla que era un dels moments de màxima audiència de tota la temporada, sempre. O sigui, que...
Pot ser vintage, no? Pot ser Sant Fermín de l'84, llavors.
Ara,
el encierro del 9 de julio de l'84. El más rápido de la historia.
El Hall of Fame. No, però escolta'm, això hem de dir que per la gent que no ho sap, en aquesta ràdio hi ha autèntics aficionats, però embogits, del moment encierro del Sant Fermín. O sigui, la ràdio aquelles hores, perquè és a les 8 en punt del matí, si no recordo malament, s'atura. Jo és l'única vegada que jo, per exemple, que he estat 5 anys al món a RAC1, és l'única vegada que he vist que en l'hora de màxima audiència la gent posava la tele
i treia la ràdio.
I baixava la ràdio, perquè volien sentir com enganxaven el toro o no, perquè al final hem de reconèixer que l'incentiu normalment era a veure quan s'enganxava el toro. Sí. Era així, no passa res, es pot dir. I al final... Però, en fi, efectivament, em sembla que, responent la pregunta del Jordi Beltrán, aquest any no hi ha Sant Fermines i això que, en fi, com han passat amb tantes altres coses. I el que deia, bé, cap de setmana per deixar enrere el juliol, i això vol dir que és, a veure si ho dic bé, això, avant penúltima tertúlia de patates de la temporada. Fixa't.
Avant, penúltima, què vol dir?
Vol dir que avui 4. I 3 més, vol dir.
Avui i 3 més.
Wow. Exacte.
Ja està, això.
No sé si arribarà. Què ha fet, wow?
Jo, ja s'acaba.
Que no sé si era un wow, com dient.
Sí,
la massa.
Això és el
wow. Dient?
Cadascú que l'interpreti com vulgui.
Val. És un wow críptic. Bé, anirem fent, com fem habitualment, repassada a tot el que ha sorprès aquesta setmana a la gent de la tertúlia de patates. Vinga, va, començarem amb la Clara Molins, avui.
Val, doncs jo aquesta setmana us volia parlar d'una cosa que he detectat últimament, i és que... Bé, a veure, estic detectant que hi ha certs acrònims que s'utilitzaven en mails de feina corporatius, no?, que s'estan generalitzant i fent molt populars, fent mainstream. Per exemple, tinc aquí apuntats. Fee for your information. Aquest n'és un. Val. Saps que acabes el mail per la teva informació, que sàpigues això, per la teva informació.
Val. Els acrònims són aquests, que és només escriure la primera lletra d'una...
D'una paraula, que normalment és una frase.
Que acaba sent una frase. I aquí és F-I-Y, que és for your information.
Exacte.
F-Y-I.
F-Y i llatina, sí.
I això és una manera de dir-te... Només per tu, perquè ho sàpigues?
Exacte, perquè ho sàpigues, for your information... Vale.
F-Y-I. Uh-huh.
Llavors, això s'està generalitzant molt, però n'hi ha més. Per exemple, ASAP. As soon as possible.
Ah.
Sí, aquest el fa servir.
Okay. Clar.
Et contestaré, però en català ho feu servir? O sigui, sí. Esteu en una frase en català i dir... Bueno, així, ASAP et contesto.
Sí, sí.
Però per mail o...
No, per WhatsApp, WhatsApp.
Clar, és que és això, és que s'està fent servir a tot arreu. Però després n'hi ha d'altres que sí que em semblen ja la bomba. Imo, in my opinion, que aquest també ho utilitza molt.
Imo, com és aquest?
In my opinion, Imo. O sí. TBH, to be honest, que molts són anglicismes, òbviament.
Bueno, clar, tots. De fet, tots.
Tots ho són, oi? Va. Sí.
To be honest, sí, sí.
Tots ho són.
I després, to be honest.
Bueno, perdona, jo sí que em faig servir... No, tots aquests no em faig servir cap, però em faig un servir que és BTW baixa.
Ah,
by the way.
Ah, aquest també.
Aquest també és molt habitual. Home. Veus, aquest el llegeixo últimament i penso, què vol dir això exactament? Em fa sentir molt desplaçada.
No, això és bo perquè jo crec que m'he trobat en algunes ocasions llegint un correu electrònic o un missatge de WhatsApp i anant a internet, al Google, a posar exactament aquest acrònim per veure què nassos volia dir, perquè no entenia la frase.
O sigui, estem en aquest punt d'anar traduint.
Jo et contesto a ASAP.
ASAP, totalment.
Però que sàpigues que F-Y-I, això i això i això altre. Prou, nois, de veritat.
És que ho fas amb veu alta, és com molt ridícul.
Però genera molt de desconcert, això, en l'interlocutor, perquè jo a vegades m'he trobat també en aquesta situació i penso, Fiji... Què vol dir? Saps? Ara a veure si quedaré molt malament dient-li que no sé què vol dir fill. I aleshores intentes deduir què vol dir, és impossible, i a vegades apuntes al context de dir, bé, jo crec que puc saltar-me aquesta part i entendré igualment el
no serà tan fotut. I després l'últim...
Perdona, aquí jo crec que és interessant una cosa sobre la reacció de quan tu no saps l'acrònim, que és, si li pregunto... Hi ha dues opcions, que és que la persona interlocutora sigui més jove que jo i jo quedi com un boomer, que és la paraula...
Boomer.
Aquí, per tant, em sento gran i, per tant, el que sigui. O bé, que l'altre sigui més gran que tu i quedis pitjor, perquè l'altre és més gran però sap fer-ho servir i tu no.
Exacte, està més al dia.
I fent servir un altre anglicisme és un lose-lose, és una derrota segura, si li preguntes.
I després, res, l'últim, que em fa bastanta gràcia, que és 24/7. Estic disponible 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana.
És mentida, és una figura retòrica. Però hi ha alguns que sí que s'estan utilitzant de forma... Aquests no sé si... Tots els que has dit no sé si, però algun deu ser que sí, que s'utilitzen en el llenguatge oral, també. Per exemple, el que està molt, molt estès és el LOL. LOL, que és Lot of Loves, no?
No, no és això.
Lot of Loves, no?
I tant que sí.
No.
Google.
Mira, ja l'acabo de fer, el Google.
Què?
Perquè és que ho vaig veure fa poc i tothom té malentès, que vol dir lots of laughs, que vol dir com molta risa.
Sí.
Però en realitat l'acrònim vol dir laugh out loud. És a dir, riu
fort.
Ostres, riallada, no?
Riallada.
Laugh out loud. És molt més bonic riallada i dir amb LOL, és que estem fatal, eh?
Ja, no, però... ho dic per tots aquests que dieu LOL per anar de guais i no sabeu ni el que esteu dient.
La Molins diu LOL enmig d'una conversa?
Sí.
No ho deia, sí. Però últimament estic contaminant del LOL i és horrible, perquè mira que m'agradaria dir riallada, però no dic riallada, dic LOL.
És que l'altre dia em van explicar no sé què i LOL, saps?
Ah, sí, és que dir-ho de volta és molt ridícul.
És espantós.
No, perquè escriure tot sencer, això ja no ho fa ningú, no? És que jo ho continuo fent i a més, no, escriure tot sencer, i com és que jo fins i tot hi ha algun dia que vols escriure ràpid i et deixes alguna preposició i no, normalment acabo tirant enrere i l'acabo posant, perquè no sé, em costa molt escriure malament, encara que sigui un WhatsApp així, prefereixo tal qual i els accents sobretot, i si me'l deixo després, pots fer-ne un altre, l'asterisc i dir, volia dir, acció i l'accent posat que me l'he deixat. Però veig que ja no hi ha gent, així ja no n'hi ja no,
ja sí,
no
ha. Jo sí, Puig, eh? Jo sí, sí, jo també. Normalment escric...
Jo, fi, no penso dir mai.
No, jo tampoc, però jo... Va, potser algun acrònim de tant en tant se m'escapa, però no, jo també sóc dels que posa accents, eh? Jo, en el WhatsApp, estic amb accents. I tota la paraula sencera, perquè em fa molta ràbia agafar com un, no?, un mal vici d'anar escrivint malament i que al final et creus que realment la paraula a vegades s'escriu així, perquè la veus, estàs molt acostumat a veure-la, no? I això al final, no sé, pot ser perillós.
De totes maneres, hi hauria alguna manera de potenciar un acrònim en català, per exemple? Ara no se m'ha acut cap, però vull dir...
FDP, jo crec que aquest...
Hosti, però cal que sigui un insult? Cal que sigui un insult?
Aquest l'hem fet servir,
aquest sí,
aquest tio és un... I fins i tot perquè ja et sap greu posar-ho sencer, no? Al WhatsApp, i dius, bueno, posarem només les inicials per no passar-los.
Ja. Un C, la O, no? Un cas amb l'olla.
No? Oh! Cas amb l'olla, que bonic! Oh, oh my God, OMG, oh Déu meu, ODM.
ODM.
Oh, mira, no està malament.
ODM, sí.
Però no t'entendria ni Cristo, eh?
No, però és cosa d'imposar-ho, sí, per la força.
Us, fem-ne
ja està. Fem-ne ús i s'ha acabat. Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Toni Muñoz.
Mira, aquesta setmana m'he tornat a retrobar amb els pares, el meravellós món dels pares, no? Perquè han començat els casals, després que, en fi, les escoles van obrir d'aquella manera i tal... No entrarem, no? Aquest no és el lloc. Però sí que han tornat a obrir els casals i m'he retrobat amb aquest món dels pares, no? I amb una idea que jo ja fa molt de temps que tinc i que no sé si li passa a tothom o no, que és tu et compares amb els altres pares i dius aquest no és tan gran, aquest és més gran.
No! D'edat.
D'edat, no? I aleshores sempre, a tot arreu on he anat, com a pare, sempre m'he sentit el més jove de tots, no? Encara que després, suposo que si posem el DNI sobre la taula, no seria així. Però no sé per què tinc aquesta sensació. No sé si és necessitat meva de sentir-me més jove que la resta o que realment sóc el més jove de la classe.
Jo deixa'm fer una hipòtesi sobre això, Toni. Primera hipòtesi. Ets pare novell, val? Sí. I, per tant, obligatòriament t'has de sentir com jove, perquè, mira, al final, si tens quatre fills... Ja saps que és molt difícil que siguis el més jove, tenint de quatre. I, per tant, aquesta necessitat. I suposo que no els has preguntat a la resta de pares si tenen més fills que el que acompanya la teva filla, oi? Clar.
Però tot és una qüestió de física, no? És a dir, mires i dius, home... I la frase normalment és, home, aquests són bastant més grans que nosaltres, no?
Ah, perquè ho dieu en parella, no?
Sí.
Has fixat? T'has fixat?
No, que també, aviam, arriba un moment que a la gent, inclús de la teva edat, la veus gran. No?
Sí.
La veus gran, però tu no t'hi veus tant, no? Perquè...
Toni, estem entrant en la zona delicada que jo crec que un cert... No dic tu, però el perill del peterpanisme, veure els altres molt grans i tu no t'hi veure a ti... Jo, vull dir, autoestima a tope, però mica en mica la cosa...
Tu creus, però aviam, tu, Bundó, que ets a la meva edat i que, de fet, ens portem 8 dies, tu ets més jove que jo, jo crec que si tu vinguessis al meu col·le, també et veuria més gran que jo, saps?
És veritat. Jo també m'hi veig més gran que tu, però...
Veus?
No, però aquí la qüestió, de totes maneres, és que jo, en el meu cas, no em comparo gaire, perquè els pares del meu col·le, els pares, homes, no hi van gaire, sovint. Ah. I hi ha molta mare, i llavors és més difícil comparar-se. No sé, la resta.
Sí, jo això faig exercici a vegades, vaig a veure allò a prop de casa, que jugant a bàsquet, no la meva filla, però algú altre, llavors, quan fan esport, que ja són una mica més crescudets, 10 o 11 anys, veus encara més diferències d'edat entre els pares, i fins i tot hi ha dubtes en algun de dir qui l'ha acompanyat, l'avi o el pare, no? Avui al bàsquet, i llavors dius, i t'imagines, ostres, clar, d'aquí 5 anys o 6, si la meva filla juga algun esport, jo estaré aquí, què em veuran? Com massa gran, massa més jove que la resta? Perquè hi ha una franja, clar, que pot anar, vés a saber, de 15 anys, potser, d'un pare a l'altre, si és, com deia el Xavi, la primera o l'última filla o l'últim fill.
Però a mi m'agradaria saber si va a l'hora del matí d'entrada o a l'hora de sortida. Perquè si va a l'hora de sortida, és evident que és el més jove perquè la majoria són avis. O sigui, en canvi, al matí van els pares. O sigui, tu, Muñoz, hi vas per la tarda, digue'm la veritat. I, per tant, és allò...
No, vaig pel matí. Mira, normalment sempre sóc el que la deixa al matí. Ara també puc anar-la a buscar, que és una de les sorts del teletreball, diguéssim. Però normalment durant el curs l'he anat jo a portar. Yeah, vull dir que al final sí que m'he comparat amb... Ha sigut una comparació entre iguals.
Iguals no, perquè
jo sóc més jove. Clar.
Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Jordi Beltran.
Una solució per dinars i àpats en solitari. A veure, ja abans de que s'obrissin els bars i els restaurants, hi havia un bar-restaurant que vaig passar un dia i dic, hòstia, aquest ja no obert? Perquè vaig veure tot de gent a la barra. I llavors m'hi vaig aturar i eren tot ninos inflables. O sigui, avisaven de que obririen, però estaven tots els seients, els tamborets de la barra i tot ple de ninos inflables. D'aquells que no tenen la boca oberta, eh? Com el pilot automàtic d'aterrissa com ho puedes, diguéssim. Aquell no tenia boca. Bé, ara vaig passar i realment havien obert, però per mantenir la distància entre clients ocupaven banquetes i seients amb ninos d'aquests inflables. I clar, la situació era com molt psicodèlica. Perquè era gent real amb un nino plàstic al costat i vaig pensar, i com és la solució per a aquells que no els agrada menjar sols? O sigui, tu vas a un restaurant, dius, sí, sol, o una tauleta que potser hi ha quatre cadires, i ho veu que li posin ninos? Ho dic perquè sí, sembla que estigués més acompanyat i fins i tot, si tens el deliri aquest de parlar sol, com a mínim t'adreces a algú. Algun dels quatre, vaig comprovar que tot tenen representacions de nino inflable i no nina inflable. Tots semblaven, si més no, homes dels que hi havia.
I anaven despullats o nus?
No, despullats.
Bueno, anaven despullats o vestits. Despullats o vestits.
I lligaven o no lligaven. Però, en fi, anaven vestits tots de diversa manera. Hi havia un entrajo, un altre que anava més casual, diguéssim, un altre que anava com de platja, en samarreta... Però vaig pensar, dic, hosti, la inversió en ninos inflables que ha fet aquesta gent s'ha d'amortitzar a posteriori. O sigui que després, realment, si tu vas un dia i estàs sol, et posen un nino al costat i vas parlant amb ella, i així sembla que no estiguis sol. Pot ser una opció. Però vaig trobar que era molt bona idea.
Realment. Bé, pot ser una opció per acabar amb aquell síndrome que t'agafa, no? Quan tu passes al costat d'un bar i veus que no hi ha ningú, no? Ja no hi entres, no? Però, en canvi, si potser ets l'únic client, però tota la resta són ninos inflables, potser fa més patroca, no? El tema.
Els poses al fons, que no es noti gaire, però que sembla que hi ha algú allà menjant, i així entres, si no, no.
Ostres, a mi...
És que fins i tot a la barra, al costat dels cambrers, també en tenen algun de posat. La cosa és, francament, flipant.
Però llavors et pots dirigir a alguns d'aquests ninos i dir-los, perdoni, està ocupat... Li fa res? No.
Ho provaré. Un dia aniré i ho provaré. A veure com te sents. I si el pots abraçar i tot, a lo millor. No sé si el contacte amb ninos inflables està permès o no, o la distància ha de ser la mateixa. No?
S'hauria de desinfectar després de cada ús. Això és el dubte. Què anaves a dir, Molins?
No, que últimament estic fent una cosa bastant lamentable i és que quan em quedo sola a casa activo l'aspirador romba. Sabeu que és un aspirador que va sol?
Sí.
Perquè sento com si fos un animal domèstic i em sento una mica més acompanyada.
Déu meu, és arribar a un nivell realment extraordinari.
I li parles? Li parles o no?
Vine cap aquí, rumba!
Sí, rumba. Bueno, quan s'encalla li dic, però què fas, home? Però veus que per què no hi pots passar? A vegades sí.
Bueno, aviat començarem a fer el grup d'afectats per les rumbes, també t'ho dic, perquè sisplau. Els que n'hem tingut alguna vegada i n'estem una mica fins al capdamunt, potser ja algun dia parlarem. Va, i què és el que li ha sorprès aquesta setmana al Xavi Puig?
Jo voldria saber si vosaltres coneixeu algun pintor que no sigui econòmico, perquè tots els cartells que vas trobant, no, d'aquests que et posen els vidres als cotxes o enganxats als fanals, tots són pintor econòmico o pintor econòmic. Però és l'únic gremi que ho posa, això. Vull dir, sí. O almenys que jo, tan clar, l'adjectiu vagi acompanyat del nom, no trobes fuster econòmic o no? No, no, no. En canvi, els pintors, tots, jo crec que tots els que s'anuncien, tots van acompanyats de, sigui en català o en castellà, pintor econòmic, pintor econòmico.
És més, et diria una cosa, ja per gremis... Hi ha gremis en què això està més acceptat que d'altres. Per exemple, si tu hi hagués un anunci d'un metge o d'un dentista que digués dentista econòmic, faries, bueno, segons com, a veure què em farà aquest senyor, no? Amb el pintor, mira, va, faci vostè.
Sí, sí, te'n refies més, és veritat. Busques més el preu, tot i que després pot acabar sent perjudicial i acabes pagant més perquè després has d'arreglar la destrossa que t'ha fet. Però, vaja, tots són econòmics, n'hi ha de més i de menys econòmics, però tots es consideren pintors econòmics. I després una altra cosa que m'ha passat és que... ja buscava una ràdio d'aquestes de portar amunt i avall per casa, perquè se'm va espatllar just quan va sonar l'estat d'alarma, quan es va decretar l'estat d'alarma, i ja no es fa. Aquesta ràdio que tenia no es fa. I crec que hem de comprar en excés coses que saps que trobaràs a faltar. És a dir, jo la vaig cagar el dia que quan vaig comprar-me aquesta ràdio no me'n vaig comprar tres iguals. Per ja tirar a 15 anys marge, a 15 anys vista. És a dir, durant 15 anys sé que tindré aquesta ràdio, que és la meva, que és la que em va perfecta, que no em trobaré cap altra igual, perquè ara m'he trobat que ja no es fa, ja no hi és. I ja n'he trobat una que... Sí, que està bé, però no és aquella, no és aquella. Per tant, jo des d'aquí animo la gent que tingui una cosa molt clara, que això li va perfecte, que jo què sé, aquella, és encara que sigui una balança per la cuina, no sé què, aquesta em va perfecta, compra'n 5. Compra'n 5 i així ja en tindràs per tota la vida, perquè si no després ho pagaràs.
He de fer un apunt sobre això, Xavi, que és, quan tu vas comprar aquesta ràdio que t'anava tan bé, en el moment de la compra, eres conscient que t'aniria tan bé, que aquí està la trampa. No ho sabies?
No, sí, mira, t'ho diré, perquè vaig poder-ne comprar dues, sí, és a dir, no el mateix dia, però vull dir que ja se m'havia espatllat una primera, llavors encara sí que la feia. Vaig poder comprar una segona, però ara ja, que es va, bueno, va caure, va tenir un accident i aquesta ja es va morir, ja no l'he trobat. I clar, el cop que vaig comprar la segona no vaig pensar de dir, ostres, compra'n una altra, perquè quan caigui d'aquí 5 anys ja la tindràs aquí de recanvi.
Jo crec que és un fenomen molt, molt, molt particular el de les ràdios, perquè això no passa amb cap altre electrodomèstic ni eina d'acompanyament, perquè tu, no sé, et trenca la tele i penses, en compraré una millor, que es vegi millor, que se senti millor, que sigui més gran, més petita, més plana o més quadrada. Però amb les ràdios sempre tens la sensació que vas a pitjor.
O sigui, que la ràdio fan masses coses ara. Jo vull una ràdio. Anaves allà i dius, bueno, aquesta perquè més pot ser que sigui Bluetooth, no sé què. No, no, però és ara. Que jo no vull, ràdio... vull un FM que tingui tant... Si pot tenir 7 memòries, millor que 5, i ja està. I fan masses coses. Ara fan masses coses les ràdios que venen.
Sí, amb piles i fora, exacte. Ja està.
No, perquè un transistor, al final, l'evolució que pot tenir és, en fi, és limitat, no? Però intenten... Jo recordo, això em va passar també exactament amb un transistor, i és que a casa meva teníem allò, un transistor petit, amb un únic altaveu, que sonava mono, òbviament, i que després era una rodeta que anaves passant, no?, i agafaves el punt, no? No tenia més, però es va espatllar, efectivament, també amb un accident que va caure i es va trencar, i efectivament vam anar a buscar la mateixa ràdio, perquè és a la que estaves acostumat, i que t'enganxava el punt, perquè també a vegades tu ja tens el dial posat, i ja s'enganxa bé, no? Ja està, ja senties RAC1 perfecte. Si després te'n compres una altra, que aleshores ja no em feien de rodeta i havia de ser digital. I aquí dius, home, o sigui, no la vull digital, vull una rodeta i no és el mateix. I a vegades no se sentia una emissora determinada igual, no? I al final, no sé, és allò que, bueno, al final t'acostumes, no? Però vull dir que l'evolució no és gaire bona.
Jo crec que el resum d'això és que els creadors de ràdios pensen massa.
Sí.
O sigui, com que el producte ja està fet, ara... No, 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 hem d'incorporar... Deixa d'incorporar res. Volem el que ja feies fa 20 anys. Ja ens agradava, ja estava bé. Deixeu-ho de pensar ja més. No penseu més. No evolucioneu res. Endavant.
A part de que no sé com està ara el tema de les ràdios portàtils. allò que el tipus Walkman, no? Allò que
portaves
amb
els
fatal. Amb auriculars. I
molt poca cosa, el Barcat, ja t'ho dic jo, perquè he revisat ràdios d'uns quants llocs i encara aquestes petites, encara és pitjor el mercat que no en aquestes aquí de taula.
És fatal, és fatal.
Clar, perquè això era típic, no? Te'n portaves la ràdio sense Walkman ni res, només la ràdio per anar a veure el Barça, no? I seguir...
Un drama.
Bueno, jo és que crec que ja no, ràdio, ja no ho fan o...
Gravadora, amb MP3, amb no sé... No,
ràdio, USB?
Escolti'm, ràdio.
Ràdio sola, només ràdio.
Deixi'm estar, que no li vull comprar res més.
No, no, i sense auriculars. O sigui, d'aquella que t'enxufaves aquí a l'orella per escoltar l'assalt al Banco Central. O sigui, d'aquelles. Jo vull ràdios d'aquelles. Per cert, una cosa que deia abans el Puig de Pintors Econòmics, jo crec que la majoria ho són perquè calculen el disgust que t'estalvies... I la separació matrimonial que pots tenir si et dediques a pintar tu casa teva. I, per tant, consideren que és econòmic perquè t'estalvies tu un disgust monumental amb la família si has de pintar tu a casa.
Va, i per arribar a les 8 del matí, una mica de música, com sempre fem, en fi, del que els ha ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Començarem amb el Xavi Puig.
Doncs mira, una que per mi fa festa major, i ja que aquesta... Està en l'estia manera del gran Cesc Freixes.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
I parlàvem fa unes quantes setmanes amb el Cesc Freixes i ens reconeixia que aquesta cançó és d'aquelles que, com la del Miqui Núñez, s'ha utilitzat moltíssim tots aquests temps de confinament, no? Com a, en fi, com missatge de tornarem a fer això i allò altre, no? I n'estava molt satisfet, la veritat és que sí.
Doncs sí, sona molt bé, molt ballable, molt, vaja, molt de festa, molt festiva. Molt de,
i aguanta molt,
festa,
molt bé, sí. Que jo diria que això deu fer... Deu... Si no fa 10 anys, m'enganyà, per allà deu fer,
A més, és una cançó que parla de Barcelona, però que no ho sembla. No, vull dir que, no, perquè és, a mi, almenys a mi, jo tinc la sensació que és una cançó molt rural, però que en canvi parla de la petita rambla de Poble Sec de Barcelona, no?
Va, anem amb la cançó de la Clara Molins.
Doncs com que avui hem parlat d'acrònims, us porto una cançó que es diu 24-7, de Cecilio G.
Rompimos los sistemas de seguridad, en el hotel vaciamos el minibar, no pudimos acabar, pero eso ya da igual.
Molins, això t'ho escoltes o no, en sèrio?
M'ho escolto bastant, és un senyor que m'encanta, cada dia m'agrada més. És un, bueno, és un de les grans icones de la música urbana ara mateix a Espanya. I és del Bogatell. Li diuen el rei del Bogatell. És brutal, m'encanta. Bueno, és una mica gangsta. Cecilio G.
Cecilio G.
Cecilio G, apunteu-vos-el i escolteu-lo. Té una veu molt cavernosa, molt interessant. I sempre parla de problemes, de grafitis, de atracaments, de coses delictives, diguéssim.
Des del món del boomer, diguem-ne, hem de reconèixer una certa ignorància respecte al tema, no passa res.
No, no, però està molt bé que la Molins es defineixi com a una mica gangsta. Tenia una integrant gangsta a la tertúlia de patates. Sembla que no hi ha cap tertúlia, cap emissora de ràdio, si més no catalana i espanyola, o fins i tot europea, que tingui integrants gangsta.
Gangsteríssim, Beltrán.
Va, anem amb la cançó del Muñoz.
Mira, doncs jo aquest cap de setmana us proposo un senyor que no tinc ni idea de qui és, però que acabo de buscar, i és un DJ i productor italià conegut pel seu innovador estil Dusty Jazz, que incorpora temes de bossa nova, fa bandes sonores de pel·lícula
italiana.
És la Wikipedia.
Easy listening i música ètnica índia. Bueno,
va, posa la música.
Collons, nen.
Vinga. Church bells sing. Do you feel like I feel? I wanna let our freedom ring.
Pues está la coña, ¿eh?
Está bien, ¿no?
¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío?
Nicola Conte es un... tú lo conoces, ¿no, Beltrán? Y, en fin, eso es... no sé cómo me iba a estar a parar. Y creo que está muy bien. Fue una mena de música, eso, de bossa nova... i tal, sí. I que va molt bé per, en fi, per fer companyia, no? O fins i tot per treballar o per estudiar. Sí,
doncs m'encanta, eh? M'acabes de sorprendre molt, eh? No sabia qui era aquest senyor. No m'esperava. No,
home, el que passa és que si l'escoltes, en ta vida diries que és italià.
No, crec que canti, jo crec que aquest deu fer les mescles, saps?
Mm-hmm. Pot ser. Va, anem amb la cançó del Beltran, vinga.
A veure, jo aquesta setmana he estat pensant una mica en Van Morrison, perquè vaig sentir que tenia intenció de fer bolos, no sé com els farà, perquè ja té una edat, i vaig dir, home, aquest home ha fet grans cançons com aquesta. Jack Wilson said, it was written to you. Era un homenatge a Jackie Wilson, que és una de les grans veus de la història del soul, i que després va aparèixer un dels d'èxits Midnight Runners en el disc aquell de Come On Eileen, perquè jo diria que és una de les millors cançons que ha fet Van Morrison, i que, a més, en els últims concerts encara cantava amb aquesta energia, cosa que és meravellosa. La cançó es diu tal com Jackie Wilson deia, Jackie Wilson said.
Doncs amb Van Morrison, que ens acostem, quina millor manera de fer-ho a les 8 del matí. Patateros, que passeu un molt bon últim cap de setmana de juny. Una abraçada.
Adéu.